Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Com diu Joan Manuel Serrat, avui pot ser un gran dia. De fet, no ho pot ser, sinó que per aquest programa ho és. I ho és per un motiu molt senzill. Emblemàtics arriba a l'edició número 100 i ho fa just a la recta final d'aquest projecte radiofònic que ens ha permès gaudir de la coneixença dels petits establiments comercials de casa nostra. No cada dia es fa el programa número 100 i per aquest mateix motiu, en Xavi Oliver i jo mateix vos hem preparat un contingut força distint a allò que és costum a Emblemàtics. Avui, Xavi, no tindrem dos establiments per conèixer-ne a fons la respectiva història, però sí que, en canvi, hem preparat dos continguts ben diferenciats. Quins són?
Hola, Toni, com anem? En primer lloc, l'enhorabona per aquestes 100 edicions. I és un gust, ja ho saps, forma part del programa des del mes de març. Com dius, avui una estructura diferent a l'habitual en el nostre espai. En primer terme, tindrem l'entrevista inversa, en què tres emblemàtics faran de periodistes i mos demanaran per capgirar la truita.
Qui seran, idò, aquests entrevistadors?
Seran tres i de luxe, excepcionals. Per començar, Vial Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma, Francisca Gornés, d'Efecto 2000, de Maó, i Fernando Cardona, de Teixits Cardona, de Santa Eulària de Riu.
I per la segona part del programa, què hem d'esperar?
Idò, diria que somriures i rialles, les que mos trauran, sens dubte, les anècdotes més emblemàtiques recollides en aquest programa.
Vaja, Xavi, que ens entretindrem i ens divertirem en aquesta edició número 100, una edició especial que iniciem de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts, començam. Idò, com dèiem en el sumari, avui, una edició especial, a motiu d'aquesta edició número 100 del programa Emblemàtics, no hi ha retrats, sinó, com dèiem, continguts especials. I el primer d'ells és el que hem anomenat entrevista inversa, de manera que seran tres emblemàtics, com bé en resumia en Xavi a la introducció, els que ens entrevistaran a nosaltres, a mi en concret, en aquests propers 20-25 minuts de programa. En primer lloc, saludam aquí els estudis de Palma, d'IB3, Vial Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma. Com va, Vial?
Molt bé, Toni. Encantat d'estar en aquest programa tan especial.
I tant que sí. Benvingut i ben retrobat. I saludant via telèfon, en aquest cas, Francisca Gornés, d'Efectos 2000, de Mo. Hola, Francisca, com va?
Hola, perfecte. Molt bé, gràcies.
I, finalment, en Fernando Cardona, de Teixits Cardona, en aquest cas, ubicada aquesta botiga a Santa Eulària de Riu, a Eivissa. Fernando, benvingut, ben retrobat.
Hola, Toni, com anem? També salutacions a Xavi Oliver.
Molt amable. De part teva, i tant que sí. I doncs, com dèiem, avui us convertireu en periodistes, o si més no, en entrevistadors. No sé si és un exercici que heu fet massa, però en tot cas ben segur que ho fareu molt bé, tant com vendre la vostra clientela i elaborar els millors productes. Si us sembla, per mantenir un cert ordre, farem que primer comenci en Biel, després en Francisca i en Fernando, els que aneu plantejant les preguntes que vulgueu adreçar-me puntualment cadascú. Per tant, Biel, tu mateix la primera pregunta.
Molt bé, doncs... Pues... Penso que el millor és començar pel principi i que ens contis un poc de on va sortir aquesta idea de fer aquest programa i el tema del nom, com va sorgir el nom d'Emblemàtics.
A veure, el programa, com que tot va molt ràpid, es va iniciar el setembre del 2024, és a dir, que parlem ja de fa 2 anys, i l'origen concret va ser perquè jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el director de la casa, en Dani Barjacoba, i presentar-li diferents propostes professionals de programes concrets i específics, i dins la mitja dotzena o 4 o 5, no recordo exactament, que li vaig presentar, el que més li va encaixar va ser aquest, que llavors encara no tenia el nom ben estructurat, tot i que sí que el tenim en interrogant, que era Emblemàtics, i ell, com dic, va apostar per aquesta idea amb un requisit que em va posar ja de tot d'una, que amb la mesura que fos possible, que en el cas de Mallorca ho hem complert sempre, i en el cas de Menorca i Eivissa, per motius logístics, només quan hem pogut, i és fer visita in situ als establiments comercials. I d'aquesta manera, ja dic, vam començar, això devia ser el juny del 24, i ja el juliol, amb el llavors company Joan Maura, que feia les tasques d'en Xavi Oliver, vam començar amb la producció, i les primeres entrevistes les vam fer ara fa 2 anys, és a dir, l'estiu del 24, per tenir-ho a punt, com deia, el mes de setembre d'aquell mateix any, del 24. I pel que fa al nom, resulta que la mateixa Cambra de Comerç té un llibre escrit que és Establiments Emblemàtics de Mallorca. El govern, de la seva banda, a través de l'Agència de Desenvolupament Regional, té també un projecte, un programa anomenat Emblemàtics, així mateix. No sabíem exactament si hi havia un copyright o no, però bé, ens vam posar en contacte amb aquest ens del govern, ADR, i les seves professionals ens van donar a entendre que no hi havia cap problema per usar aquest nom, i com que creiem que és un nom que sona bé i que reflecteix molt bé el caràcter dels vostres establiments, doncs per això vam apostar per aquesta qüestió. A veure, Francisca, en el teu torn, quina pregunta em faries?
Jo voldria saber quines passes seguiu per fer cada edició del programa i també voldria saber com a que som en total, si ho teniu enllistat en això, com a que som.
Quants emblemàtics, dius?
Sí, sí.
Sí, sí, ara et farem els comptes ràpid. Mira,
anant per ordre,
les passes que se segueixen, podem dir que, clar, els oients, com és lògic, escolten una hora de programa i pot semblar o molt fàcil o molt difícil, però puc garantir que no només emblemàtic, sinó la gran majoria de programes de la ràdio, i en concret d'IB3, tenen amagada una feina molt rigorosa i feixuga en alguns casos, però una feina d'hores perquè el contingut surti tot bé. Com que em demanaves per quin és el procés, et diria, primer hem de localitzar els dos establiments que volem cada setmana. Aquesta és l'estructura que hem determinat, no? I això en un primer terme ho fèiem molt a prop de les companyes d'ADR del govern, que, per exemple, recordo que ens van suggerir Can Garanya de Manacor com el primer o un dels primers establiments entrevistats. Llavors, en aquest cas, en primer terme eren Joan Maura i ara en Xavi Oliver, els companys periodistes, els que feien la tasca de producció, és a dir, producció, és telefonar-vos als dos establiments de torn i concretar dia i hora de visita, en el cas de Mallorca sempre, com us deia, en el cas d'Eivissa i Menorca i Formentera, habitualment per telèfon o per WhatsApp, i aleshores, una vegada fixada aquesta hora i aquest dia, jo mateix he passat en els diferents establiments les preguntes amb caràcter previ perquè es pugui estudiar una mica, que sempre he dit jo, per, diguem, llevar-hi ferro a la qüestió, que no es tracta de cap examen, sinó que és parlar del vostre negoci respectiu, però si teniu una mica el rumb a seguir per saber... Perquè, per exemple, una qüestió, sempre tocam anècdotes en el programa. Si un li demanen una anècdota que ha viscut en els darrers dies, o els darrers anys, potser en aquell moment puntual, no ho recorda. Però, en canvi, si ha tingut ni que sigui 5 minuts per fer aquest exercici de memòria, probablement ho podrà treure, no? Aleshores, ja tenim... Anem a fer la gravació. Després de la gravació tenim el brut de l'entrevista. Això, o bé a cada despatx professional de cada professional, valgui la redundància, o aquí mateix a la ràdio, traiem el que la ràdio s'anomena els time codes, és a dir, els fragments, els talls de veu, amb el punt d'inici i de final de cada un d'aquests blocs, d'acord? I després, en funció d'això, estructurem un guió. Per això dic que són diferents fases. Una vegada tenim el guió complet, que demanem als companys d'assessoria musical les músiques respectives de cada programa, que totes tenen un perquè, i després, dic, tenim el guió complet, i normalment els dilluns i dimecres, hora baixa, eren els dies de locució i muntatge del programa amb el company tècnic. Avui, per exemple, és en Lluís Fortesa, que recordo bé que ell mateix va ser el company que ens va fer la realització tècnica del programa número 1, com dic, el primer dissabte del mes de setembre de 2024. I, per tant, hi ha, finalment, l'última fase, és la de l'audiència, que normalment el programa s'ha emès els dissabtes a les 10 i 4 minuts, quan hi ha hagut alguna transmissió esportiva o algun fet excepcional, ha passat a les 4 de la matinada. I aquest és bàsicament el procés. I pel que em deies del nombre d'emblemàtics, a veure, emblemàtics, sé que només a Palma crec que n'hi ha com a 300, però Palma va una mica amb el seu rumb particular. En el conjunt, fora Palma, crec que també eren uns 300 els que hi ha repartits per les tres illes restants, és a dir, per les quatre, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I pel que fa al programa, si nosaltres ara estem en el programa número 100, hem fet algun programa especial, però a raó de dos emblemàtics per setmana, 100 setmanes serien 200, vull dir que nosaltres devem estar amb 180, 190 emblemàtics, els que hem conegut fins a dia d'avui, perquè encara ens queda el mes d'agost, aquestes vostres històries tan i tan interessants. No sé si aquesta qüestió la coneixies, Fernando, el nombre d'emblemàtics que tenim a les illes.
Bé, no, però t'has atracat exactament. Ara estava mirant a veure si en la mateixa web que hi havia, que hi ha d'emblemàtics, a veure si sortia bé, però no m'ha acabat de donar temps de poder-ho confirmar. Però vaja, no vas molt mal encaminat, eh?
D'acord. Bé, ara, en tot cas, avui el que ha de fer les preguntes ets tu, Fernando, per tant, a disposar.
Sí, bueno, una mica tenes fil de lo que estaves comentant en quan estaves explicant l'edició del programa i de més. Bé, suposo que tothom haurà tingut en compte, però un fet diferencial, no sé, que ha tingut tant tu com Xavi Oliver, ha estat una miqueta el fet aquest de fer visites reals, no?, en el comerç. Això és d'agrair, i suposo que la gent ho té molt en compte. No sé, com va organitzar, què suposa aquest fet per vosaltres, això?
A veure, bona pregunta, Fernando. Com t'he dit al principi, el director d'aquesta casa, en Dani Barajacoba, ho va posar com a requisit que sempre que fos possible, que Mallorca ho ha estat sempre, i per motius logístics no sempre, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera, havia de ser visita in situ a cada establiment. I què porta? Demanes bé. Idò, jo crec que porta un fet diferencial molt clar, perquè, per exemple, una cosa és una entrevista telefònica, que també pot sortir molt bé en funció de la loquacitat i de la capacitat expressiva i comunicativa dels comerciants, que n'hi ha, com és el vostre cas, sens dubte, i es pot explicar molt bé. Però per molt bé que s'expliqui, mai no és igual que el periodista, en aquest cas en Xavi Oliver, en Joan Maura en el seu cas, o jo mateix, hem anat a l'establiment perquè allà tu veus un quadre o demanes per una escriptura o per una fotografia concreta i allò et desperta la curiositat per procedir a fer alguna pregunta concreta. Després hi ha un altre apartat també que en el món de la ràdio és important, els sons. Si, per exemple, anem a una ganiveteria, doncs hem tingut sons de les màquines esmolant els diferents ganivets amb els quals treballen els professionals, no? Vull dir que, bàsicament, el fet distintiu és aquest. Saps bé, Fernando, en el teu cas, que l'entrevista que vam fer, que tu també, l'entrevista Teixits Cardona, si no recordo malament, va ser de les primeres, va ser telefònicament, i a pesar d'això, jo la tinc amb molta estima, perquè recordo, a banda de les teves intervencions, com sempre molt lluïdes, Fernando, la magnífica actuació, bé, les magnífiques paraules, en francès inclòs, de ta mare, de Salvador, a veritat, sí. Si no ho dic malament.
Sí, efectivament. Que ahir va complir 88 anys, eh?
Ahir 88 anys, caram, doncs...
Ahir va complir 88 anys.
Sí. Idò, molt d'anys, molt d'anys també per ella.
Els hi darem.
I que arribi a centenària com a mínim, eh? Que l'esperarem aquí en futures entregues d'emblemàtics.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Interessant, tot això va d'anar in situ. Jo crec que, cert per jo, que aportava un valor especial en els programes. Es tracta directe i es podrà visitar aquests puestos. I això vos ha duit, efectivament, a poder voltar per totes les illes, per Mallorca, per Menorca, per les Pitiuses. I supos que haureu pulsat aquest sentiment dels emblemàtics per aventures semblants, les forces, les il·lusions que tenen el seu negoci. Però com que cada illa té la seva personalitat, puntura, diguem, se defensen de forma distinta el futur dels emblemàtics a cada illa, ho veuen d'una forma distinta o anem tots a una?
A veure, jo no sóc el jutge per jutjar el paper de cadascú, però sí que és veritat, atenent la teva resposta, Biel, jo no he percebut canvis significatius de defensa i d'impuls del petit i mitjà comerç dels emblemàtics en el cas de Mallorca respecte a Menorca, Eivissa, Formentera, o la inversa, no?, de Formentera respecte a Menorca, per dir una cosa. Crec que tots feu una causa comuna, que tots teniu un sentit d'orgull molt, molt acusat, un sentit de resiliència i de perseverança fora de qualsevol dubte. I jo crec que aquesta és la causa comuna, més enllà d'alguna singularitat que potser hi és, potser no crec que hi pugui ser, però jo, com a mínim, he estat incapaç de copsar-la d'aquesta manera.
Molt bé.
Molt bé.
Francisca, què ens expliques tu? A veure, què ens demanaries?
Bueno, i quina seria la principal conclusió que treus de coneixement dels establiments emblemàtics? I quina sensació tens tu quan entres dins una botiga d'aquestes? Que sigui diferent a quan entres dins una franquícia o...
Clar, clar. Com a periodista no, ho dius o com a consumidor?
Sí, com a sensació. Van, quina energia te dona?
Home, mira, començant per la darrera pregunta, l'energia que, la sensació que jo personalment he rebut quan he trepitjat els diferents establiments emblemàtics és, com deia abans, d'un orgull de pertinença, de ser ben rebut, de ser atès de manera personalitzada, com que ja hem dit, allò que us deia abans, que ja hem fet la producció a través primer d'en Joan Maura o d'en Xavi Oliver els darrers mesos des del febrer, ja ens esperen aquell dia, diguem, estan ja a l'aguait, no? Alguns de vosaltres, una més de nervis o menys, però en tot cas sí que es constata, doncs això, que és un espai, com diu la paraula, emblemàtic, un espai diferent, on tot està col·locat al lloc que pertoca, on hi ha una connexió amb el producte i amb la clientela molt diferent, sense dir noms, el que puguin ser altres grans cadenes comercials o altres formes de negoci, o ja no parlem de la venda online, que pot ser molt efectiva, però, evidentment, aquesta calidesa humana no la té en cap cas, no? I respecte a les conclusions que jo puc extreure del coneixement de les vostres respectives històries, dels establiments emblemàtics, apel·laria una mica al que deia fa un moment, no? Aquest sentit d'orgull, de pertinença, de relleu generacional, perquè hi ha hagut diferents casos, ara no sabria dir noms concrets, però a les diferents illes, de generacions, tercera o quarta generació d'un establiment que ja tenia el rumb professional diferent al que havia estat la botiga de sempre i, per exemple, no sé, podia estar fins i tot fora de l'illa respectiva fent la seva carrera professional i quan s'adonava que si no agafava aquella persona el relleu de son pare o de sa mare es perdria, doncs decidien tornar i agafar les regnes malgrat que en un principi no ho tenien pensat, no?, de manera inicial. Per tant, com dic, aquest compromís i aquest sentiment de llegat i de fer poble, que això també, fer poble, fer ciutat, crec que també és un punt molt a destacar en aquest sentit, Francisca.
Sí, així és.
Molt bé, i jo, arrel d'això també, Toni, jo et demanaria, potser, pregunta una mica més analítica,
sí?
Tu quin present i quin futur hi veus, efectivament, en el comerç de proximitat, tots els avantatges i els inconvenients que tenim. Com
que,
ho veus?
Que són molts, eh? A veure, sí. Jo no sé si soc positiu o optimista o pessimista. Jo estic esperançat que el petit comerç pugui tenir un futur, com a mínim, per tres o quatre generacions més, un segle més, perquè crec que l'alternativa, és a dir, un comerç o unes ciutats i uns pobles sense petit comerç no serien els pobles que nosaltres coneixem. I, per tant, aquesta situació no m'agradaria contemplar-la. Això, en una entrevista que em va fer fa unes setmanes en Araceli Bosch en el seu programa, li vaig comentar així mateix, no? Per tant, jo vull ser optimista, moderadament, amb moderació, positiu, i crec que amb el compromís que mostreu tots els emblemàtics, i particularment vosaltres tres, en Biel, en Francisca i en Fernando, que sou exemples d'aquest compromís al qual al·ludia anteriorment, crec que podem estar, com dic, moderadament optimistes per continuar tenint aquests emblemàtics a l'abast de tots, perquè crec que aquesta energia, aquesta passió que tots vosaltres tres, en aquest cas, i la resta d'emblemàtics posau, això els vostres fills o els vostres hereus directes ho perceben i fa que potser, malgrat que les moltes dificultats que heu de travessar dia a dia i els molts impostos que heu de pagar i les dificultats inherents a la vostra feina, doncs, com dic, que puguem ser mitjanament optimistes. Jo així ho vull pensar perquè no em vull imaginar, com deia, una ciutat o un poble sense aquestes petites, aquestes botigues tan entranyables i que formen part del nostre paisatge quotidià.
Molt bé, Toni, gràcies.
No faltaria.
Esperem que així siga.
I tant que sí.
Sí, esperem que així siga i hem començat recomptant quant d'emblemàtics hi havia, traient números. Supos que dels emblemàtics que has entrevistat, qualcun tristament deu haver tancat ja d'aquesta sèrie.
Sí, més d'un, per desgràcia. Ho vinc
a dir perquè, afortunadament, programes com esteu, per lo que fa és que siguem notici no just per tancaments, que tristament és el que sol passar sempre. Veiem en els diaris, només serà de tanca aquesta tenda emblemàtica i aquí pues, li donem un sentiment de els que estan actius i crec que és important. Aleshores, Tu què creus que es pot fer, que es podria fer per salvar el petit comerç? No és el desemblat, sinó el comerç de proximitat, que són els que donen vida i identitat en els pobles.
Clar, aquesta pregunta seria directament per traslladar al ministre competent en la matèria o al conseller del govern balear o de les respectives illes, dels consells insulars. Però jo personalment, i per l'experiència que he copsat al llarg d'aquests 2 anys al capdavant del programa Emblemàtics, en companyia, com deia, d'en Joan Maura i d'en Xavi Oliva els 3 mesos, és que fa falta la vostra implicació, que hi és, fa falta l'ajut governamental o municipal de les diferents institucions, que jo crec que hi és, però que s'ha de fer més palès i s'ha de concretar un poc més encara en la mesura que sigui possible. I després crec, per no passar la pilota als altres, que també els consumidors, és a dir, la ciutadania en conjunt, també hi juga un paper rellevant, perquè tots podem apel·lar a les bondats del petit comerç, però al final hi hem d'entrar a comprar, perquè, com em va dir, recordo que Pelleria Julià, el carrer sindicat de Palma, deia, ai, quina botiga més guapa que teniu. Sempre li deien a ell, i deia, sí, però nosaltres el que hem de fer és vendre, perquè això no és un museu, això, nosaltres som comerciants.
De cobrar entrada.
Exactament. Per tant, jo crec que aquí hi ha un triangle, administració, vosaltres mateixos i els consumidors, que tots junts han de possibilitar aquest futur i aquest present del petit comerç, crec.
Sí, efectivament, crec que tens tota la raó.
A veure, Francisca, no sé si et queda alguna pregunta més.
Quines són les principals amenaces, trobes tu, que tenim?
A veure, jo crec que, per una banda, la manca de conscienciació que estem davant d'una espècie, i em refereixo a vosaltres en termes biològics, en perill d'extinció, és a dir, que si no hi ha aquest conglomerat d'actuacions al qual m'he referit, hi ha el perill, no immediat, però sí en 20 o 30 anys, no de desaparèixer al 100%, però sí en bona part, perquè, com dèiem abans, alguns dels establiments, dèiem, Biel, pel camí aquests 2 anys han deixat d'existir, això és trist, però és així. I, per tant, crec que les amenaces passen per això, no? Perquè la ciutadania no prengui consciència. Després, també, per fer front, no sé jo aquí com s'ha de regular aquesta qüestió, però també a les grans cadenes, que evidentment tenen molt més fàcil accedir a productes i al públic en general, i publicitar a preus que per ells poden ser assumibles, però per un petit establiment comercial no tant, per posar un exemple, un anunci a la televisió. I per l'altra banda, també, la venda online, que sé que és molt complementària per a vosaltres, crec que al mateix temps pot ser un arma de doble tall, perquè igual que pot ser un avantatge, clar, la venda online, diguem que tampoc no afavoreix o no propicia aquest contacte directe i la funció essencial del petit establiment comercial, no? Aquestes crec que serien els grans inconvenients o els grans enemics que pot tenir, Francisca, el petit comerç a dia d'avui.
Duen coa.
Sí, això sí. Mateix.
Sí. Mm-hmm. Sí. És que el resum de tot això i la conclusió de tot això, la conseqüència de totes aquestes problemàtiques que tenim, acaben sent pobles que amb persianes baixades, clar. Mm. I això és un cercle, això és un cercle. Quan més porta baixada, bé, el que transmet el carrer i el poble en si és una tristor, a més. I un tema social, a més. Les botigues formen part dels pobles, de la vida social del poble. Són alguna més que un negoci, és veritat.
Exactament.
Haurem de treballar molt dur, però bueno, aquí estem.
Clar, no, de fet...
No ho trobes, Toni?
No, absolutament. Mira, faig meves les teves paraules, Fernando, i amb això acabarem aquesta entrevista, perquè, com tu bé dius, cada persiana tancada és una situació de tristor, una situació que no volem reproduir. De vegades no hi ha més remei que tancar portes, perquè ningú vol tenir deutes i que aquests deutes vagin a més, o de fer moltes hores de feina, com feu vosaltres cada dia, i no veu una recompensa final de mes. Però ja us dic, jo crec que amb la involucració de tots podem surar el vaixell, en aquest cas dels emblemàtics, i en tot cas, i us ho he d'agrair, gràcies a tots tres per la vostra participació en el programa d'avui i gràcies per atendre'ns respectivament Cafès Llofriu, Efectos 2000 i Teixits Cardona en el més respectiu quan us vam entrevistar dins del nostre espai. O sigui que mil gràcies a tots tres.
No, Toni, gràcies.
Faltaria més.
Enhorabona per fent, bona feina, per donar-nos visibilitat i per mostrar sempre la importància del petit comerç, comerç de proximitat.
Sí,
moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I una salutació en el company Biel i Francis, que també.
Salutacions.
Perfecte.
Un plaer.
Vinga.
Salut.
Un dia ens juntarem tots.
Gràcies.
Vinga.
Gràcies.
Adéu.
Salut.
Adéu. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu.
Tres ràdios, música.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ens enyorau?
No!
Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagur, bají,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca. Ens endimoniam!
Que repiquin!
Com dèiem en el sumari, en aquesta segona part de l'edició número 100 d'Emblemàtics, recopilarem algunes de les millors anècdotes dels darrers mesos. Començarem pels forns de pa, i en concret escoltarem els testimonis de Forn Germans Adrobé, de Santanyí, de Can Caragol, de Sineu, de Sa Plaça, en aquest cas d'Algaida i també de Consell, del forn de Baix, de Lloseta, i finalment Can Alba, d'Inca.
Fa moltíssim d'anys, a fora vila hi havia s'allogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudi de joves. I eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien. I se va posar a fer la gelina. Ja se varen entendre perfectament.
Aquest forn també, quan estem de festes, la Mare de Déu, Pasqua, Nadal, no? Duen moltes porcelles a coure, perquè també feien rostits, val? I clar, i no sé si era un Nadal o una Mare de Déu, no sé.
Nadal,
clar, es posa a tope de porcelles, no? I lo típic, qualcú que ve, i tothom té la mateixa llauna amb una anella, amb una claueta, amb un ganxo, i totes són iguals.
No, totes
o sigui, tothom
anella,
va igual. I efectivament, qualcú se'n va dur la porcella d'una altra, i saps què t'ho vull dir, un pot de... Però bueno, al final se va arreglar, no hi havia cap problema, no... Bueno, un detall d'aquest tonto, però molt graciós, perquè, clar, tu imagina't la gent de la porcella pel poble, això és la meva, no? Això és la teva, no? Aquesta de la girada, no? I bueno...
Nos conta anècdotes de quan ell era jove.
Sí, més que nada, sí.
Anècdotes com, per exemple...
La carretilla quan llovia.
Sí, el que me'n vols compte és una carretilla que hi ha molt bé, que encara està en el pati i quasi només queden les rodes, que són de ferro, perquè era una estructura de fusta que està ja mig desmuntada i rompuda, i mos conta anècdotes de la carretilla, que duia la farina de la part de darrere amb una rampa que quan plovia patinava, i sí, coses així, històries de fa molt d'anys, ja, això.
Sí, que ara no me'n recordo ninguna. Aquesta, perquè és la que més gràcia me fa.
Té una que, front de la plaça, existeixen a molt de llots, i me'n va passar que un jove, el client d'aquí, va venir i va dir, vinga a la casa d'encimades que he encomanat per telèfon. I nosaltres, quines encimades? Ja pensàvem que mos havíem equivocat, desastre, a vegades pot passar, som humans. I amb això, que sí que jo he cridat, i que és que aquí no heu cridat. I va cridant el telèfon i havia cridat a Menorca. Aquesta pobra persona, pobra per ell, que li vàrem solucionar, perquè aquí li vàrem poder vestir el que volia, però en els de Menorca, si me senten, fa molt d'anys que ha passat això, però li demanant disculpes perquè se quedaren ensaïmades per ells.
La plaça del Mercadal, era.
Mon pare se'n va anar... Barcelona, en Sincerso, ja estava ell semi-retirat, i quan van entrar dins l'autocar, seguia, va dir, en tant de mallorquins com hi ha, ningú m'ha duit una encimada, i li van dir, pues duim els forners. I mon pare era marvella, i li va proposar, pues, si tu me dus un forn, jo te puc fer encimades. I va dir, mira, jo conec un forn aquí a una pasteleria que el podem mirar i tal, i li va arreglar i se'n va anar a fer encimades i varen estar, diguem que no surten, li varen sortir perfectes, perfectes,
tots a Marbella.
Marbella. I aquest senyor, llavors, a partir d'aquest dia, perquè abans se n'anaven 15 dies de vacances, pues cada dia anava a cercar-los a l'hotel perquè li ensenyés a fer les encimades. Un dia que vàrem, no podem dir qui era, però que vàrem entrar, que estàvem en el taurell, ahir va passar un cotxe i nosaltres vàrem dir, ai, qui és aquest senyor? I després va entrar aquí, com ens quedàrem.
Que era un actor? Espanya?
No, era un jutge.
Ah, sí?
Sí.
Que treballa a Madrid, que feia a Madrid.
Un jutge molt famós.
Destent del meu perill, entre duen-se... Bé, i mon pare també. Duen-se panades a coure per Setmana Santa. Les feien a casseva, les duen aquí a coure. Ara no, ara les compren fetes. Què va passar? Hi havia un veïnat d'aquí de vora que va deixar... Antigament duen les panades damunt d'un fanyador, que és un post. I en feien moltes. Quan se mataven un mes, feien panades per tot Setmana Santa i part de l'altre. Va deixar una posta aquí de panades. I no els vien de qui era, sí, en el forn, no? El va deixar. Sí, sí. De qui és aquesta posta? I va estar una setmana aquí. I va ser d'un veïnat d'aquí darrere. Diu, me falta una posta. Diu, sou res d'altres? Sí, aquí n'hi ha una. Diu, hòstia, ets meva. Això havia passat una setmana. I dic, ara les tirarà. Tira, no, les van anar a passar pel forn i les se'n va dur.
Ah, sí?
Sí, se van menjar. Bé,
es va distreure.
És a dir, sí, se van tornar a encolentir. A dir que ho tens, fa això.
I després dels forns passarem a les anècdotes de les carnisseries emblemàtiques. En aquest ordre escoltarem Can Jaume Artesans i carnisseria Miguel Sastre, tots dos de Palma.
Bueno, una de les anècdotes que a mi me va deixar un poc, me va deixar fora de joc, com a... que era quan t'aprenia. M'aprenia i va venir una senyora i em diu, escolta'm, quin preu vas en diot? I jo li contestava, senyora, nosaltres no venem en diot? I em deia, sí, jo el vull d'aquí. I tornava a dir-me, digue'm a quin preu vas en diot? I jo li deia, però és que aquí no venem en diot? I jo bé me girava i cercava en diot per qualque banda, perquè ella em deia, jo el veig.
Convençuda.
Em vaig girar i li dic, escolti, no deu ser això, perquè això és una cuixa de porc. I aquella dona, quan em vaig donar compte, ja no era.
Ja havia partit.
I se'm havia donat compte de que, evidentment, veia un endiot on no era.
No sabem si havia pres alguna copa o què li podia haver passat.
No ho sé, ja vaig quedar un poc... Però, en el principi, era jo que cercava l'endiot. Ella m'ho deia, jo el cercava i no era.
Jo vaig néixer en el Matadero. M'entén, ma mare pelava peus i jo em fotien a dins un meritxanota i me tiraven un racó. Això és així. Quan vaig començar a caminar, ma mare pelava peus i jo estava a 50 metres de la nave dels xocs, de l'escorxador de Palma. I m'havien donat un bocinet de can, petitona, d'esfloc, de xot, i jo m'anava a un matarife que hi havia, que no havia Biel Salamanca, que va ser banderiller. I estirava aquells sons. Biel, tita, ja no, tita. Jo amb bocinet i el duia a mo mare. Mo mare tenia un ferro, un ferro, i com un pinxo, i m'enxufava el setllat. Allà per Canta Noi, Botana, no, era tot caliu, caliu. I me tornava allà, allò passava un gustet. Però allà, estic parlant de... Jo tenia 2 anys en aquell entonces, m'entens? I això era Maria Senoguera, que era la meva cunyada, i tal. I això era un, que no hi seria. Pues el meu nebot, tenia un problema d'esquizofrènia. I se n'ha dotat aquesta, que un dia va agafar un guinevet de vistat, sí, una espasa, i hi havia la meva cunyada, el meu germà i tal, i qual, i va dir, Xisco, Xisco, com vas? I és que s'havia anat, ell, a cercar canvi un divendres, quan els pensionistes cobrauen en la bany, es van aquí de dins del mercat, se'n va anar amb un guinevet de 1000 metres, hi havia 40 persones esperant per cobrar la pensió. I ell entra en sol guinevet i una senyora que va a veure que duia un guinevet en sa mà, diu, un cuchillo! I els pensionistes van córrer com a raios tots. Tothom va desaparèixer. I el meu germà, que ja va morir, i jo vam veure en Xisco, que corria cap allà, en sol guinevet, i el tordó darrere, Xisco! I en Xisco no feia cap. El van trobar per aquell i van arribar a la vez. Feia un valencià director del bany, en sa cadira com li deien aquell domador de l'Àngel Cristo, del Cristo, així, com sóc jo.
Com en el circ.
I ell estava en sol guinevet, allà, Xisco de Marguinevet, però Xisco és el guinevet en sa mà.
Però no volia fer mal a ningú, Xisco.
En Xisco no volia fer mal, però com que resulta que havia anat a cercar canvi i li van dir, ara te donen canvi, però te secoa. I ell allò...
Ah, no li va anar bé.
No li va anar bé. I com que tenia esquizofrènia, no sabia prendre les pastilles, va venir aquí en sol guinevet i cap allà.
Bé, no va passar res.
No va passar res, però...
És justo.
Justo, però el director va dir, a veure, cridaré la policia, perquè tal, diu... El meu germà li va dir que aquest lot, que jo tenia 27 o 8 anys, està administrant material perquè no està bé. Té esquizofrènia, no entenc? I això li diu, pot denunciar, però no faran res.
Si hi ha carn, no hi ha de faltar el peix, ni les anècdotes, per tant, de les peixateries. Serà aquest el cas de Pescados Marilén o de Peixos Teresa, tots dos establiments de Palma.
A mi, personalment, que era ja quan jo duia el negoci íntegro, encara estava, mon mare no s'havia jubilat encara, i érem 5 en plantilla. Durant l'època del Covid, me'n record que va ser un boom de feina que no, per mi no ho oblidarem mai. Jo començava a fer feina a les 6 del matí i arribàvem a casa de vés les 11 del vespre. Record que la gent sortia a les 8 en els balcons a aplaudir i va ser un moment molt... Me va fer molta gràcia perquè jo sortia de la rampa del pàrquing en el darrer repart i va coincidir que tothom feia m'envellet i vaig dir, mira, tots m'aplaudeixen.
Pues ara que recordi, no. Divertida... No, perquè mal o menys en sa feina coses molt, molt divertides no te solen passar, però bueno, un pic aquí mos va passar, que goitàvem aquí de fora, aquí a la plaça, i vàrem veure un home que venia de festa i anava tot marejat, tot gat, i se va seure aquí i li van començar a caure els bitllets un dia de vent, i a lo millor se li van escampar 2 o 3 mil euros en bitllets per aquí, i érem tots coint-li bitllets per donar-li aquell home, que anava a fer com 7 euros, anava ben entabanat, el pobre.
Segur que n'hi havia algú que també se'ls acordava la butxaca.
Segurament.
Finalment, en el calaix de sastre hi ha recollides les anècdotes més divertides i emblemàtiques d'establiments molt diversos. Escoltarem, en aquest cas, els testimonis de Màrmoles Mollà, de Lloseta, de Teixits Estrent, de Palma, de Can Sion, també de Palma, de Joieria Enrique Baifina Segura, de Sa Pobla, d'Esparteria i Calçats Camp Pedro, també de Sa Pobla, Mobles Martorell de Santa Maria, Pins Nadal de Binissalem, Cana Riera de Ciutadella, Marissa de Mahó, Faja Reina de Palma, Can Rovira d'Inca i, finalment, i amb això acabarem, Mascotes la Rambla, també de Palma.
Ens ho predien res molt perquè ell, quan va començar la cantera, ells feien, usaven dinamita. I el predir, pues, com que per ell era una cosa molt normal i molt natural, pues, quan trobava que havia de pegar foc, pegava foc, deia foc i fum un poc fort i tothom havia d'arrencar a córrer perquè no esperava que estigués tot sol. I els veïnats pues, ja el coneixien i ja quan sentien foc i fum corrien. I això en el cas d'espredir. I després també una anècdota important que també volem transmetre és que el fet que ell tinguessin negoci en aquell temps les va permetre tenir o gaudir d'alguns petits luxes de l'època, com eren tenir televisió i telèfon. I com que eren persones molt humildes, vale, el que feien era pues, ajudaven en els veïnats. Ells obrien les portes de casa, posaven la televisió en el portal de la casa i tots els nens podien anar a veure els dibuixos allà a la casa. I després també en el seu telèfon la predina donava el número de casa seva en els veïnats i gent de la península cridava a casa meva predina i ella cridava des del portal Paquita, baixa que te criden de Màlaga o el que sigui. Com una centraleta de telèfon. I ella pues, estava ja sempre ajudant en el que podia perquè són històries senzilletes, però que expliquen molt bé d'on venim, que és una família treballadora, propera i molt lligada al nostre poble de Lloseta.
A mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja dit tot. I ahir, pensant, també és que he de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de desfresses antiga i li volia fer a sa neta el desfres d'infermera que havia fet per sa seva filla. Clar, i tu veies allò, el clàssic desfres antiga d'infermera, perfecte, i amb això una senyora no, una lota de darrere, que estava amb sa seva parella, va dir, oh, no m'ho puc creure, aquestes són jo.
Ah, sí?
Sa lota que feia de model per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
Increïble, quines coses màgiques.
Sí, sí. Aquesta que se pot contar.
Tinc una anècdota un poc curiosa, perquè jo he pescat 25 anys de campionat de pesca i la meva dona, teòricament, a tots els viatges m'acompanyava. I a Portugal una vegada, ja saps, les dones són, volen demanar a veure què passa, què no passa, i jo estava pescant, no? I l'organització va i li demana bueno, a veure si sabien a veure jo si anava bé, si no anava bé. Diu, no te preocupes, ara el que va adelante és Smith, és estrangero. I era jo, perquè a dins el món de la pesca mai me varen dir López ni Andreu, sempre me deien Smith. I entonces és un poc una anècdota i claro, ella va dir no, aquest és el meu amo.
Una anècdota en el sentit contrari, que això me va contar mon pare, que va un client seu va venir a comprar una peça, una pulsera important, bona, però li va dir no diguis res a la meva dona perquè no és per la meva dona, és per la segona, diguem. I dic que aquí també, i sempre a vegades te conten històries, i som un confessionari, perquè
una joia no li compres a qualsevol. No.
Clar, i a vegades l'has de feta molt grossa, perquè, bé, a vegades, saps, fas un regalo molt bo perquè l'has feta grossa, no? Vull dir que, però aquesta feta sí que la... Mon pare, potser la va venir a comprar un moment, li va dir, obrint la tenda, de ben, no... en la tenda oberta, perquè no...
Privat.
Sí, perquè no te trobes... I antes, els vidres, te'n recordes,
sí,
que
estaven
opacos.
Sí.
Eren translúcidos, sí. No eren transparents.
Tant de darrere el mostrador, sí, com la porta, sí, era, no sabia qui havia dins la tenda a comprar.
I era com... Segons mon pare, trobava que era com la gent del poble, sempre aquesta... Tots se coneixen... I com que no volien saber qui hi havia, qui no hi havia després, l'any 2003, això se va llevar, se va posar transparent, perquè era com un poc fort. Però hi havia com que joieria, Palma, que també era... Sí,
clar, perquè la gent no digui, no, mira, aquesta ha comprat tal... Sí.
Perquè els pobles són molt xafarders, són molt així. I ara, i aquesta, i ara, saps, tot el poble...
Però bueno.
De les primeres vegades que despatxava, me demanaven un xoquins. Nosaltres a Inca, jo som inquera, deim sabatilles de casa. I clar, xoquins, i jo els atreia un altre producte, i el meu home no, de Joana, això no són xoquins aquí, xoquins són les sabatilles de casa que vosaltres deis. Mira que estem molt a prop, Inca de la Pobla, però tenen les seves paraules igual que de la mateixa manera que els inqueres tenim les nostres paraules pròpies, no?
Un dia va venir un client i era en Toni d'Espandau Ballet.
Ah, sí?
Aquest sí que va venir aquí un dia a comprar, ens vestim perquè aquest ve molt per al Cudi, li era el Cudi, i un dia va venir aquí, que te l'he veure... Vaig quedar, sí, aquesta dona net, tot el tenc. I va un parell de dies, després el vaig veure al Cudi.
Sí. I li vas demanar una foto?
M'ho van fer, sí, foto la tenc. No sé on és, però sé que me'l vaig fer la foto, sí. I va al Cudi també, perquè anava amb el meu fill. I vaig dir, mira, saps Antoni d'Espandaval, que no és aquí, eh? Però...
Ara mateix...
A què em deia, sí?
Ara mateix, una parella me va deixar un dos bes a d'oure. Fa 20 anys.
20 anys del deute?
I jo no confiava en això. Mira, i l'anècdota és aquesta, que diu, ara he venut a casa i t'acabaré de pagar el que te dec. I això, però jo, és una anècdota, de dir, jo no confiava mai en aquesta persona. Perquè aquest, també, devia tenir remordiment de perquè m'havia deixat sense pagar, s'acabar de pagar.
Hauria de ser una quantitat important.
Sí, no? Sí. Bueno, important. Fa 20 anys era molt important, perquè teníem homes fent feina i això. Ara no és tant, però en aquella època sí. I ara, i aquesta és l'anècdota que dius, mira, no confiava.
Amb el nom de Nadal és vera que molta gent, molt de visitants, sobretot estrangers, que coneixen Mallorca per tenista, per en Rafael Nadal. I molt de turistes, quan venen aquí o en Vint Nadal, demanen si la bodega és d'en Rafael Nadal. Bé, li deien que sí, perquè la bodega és d'en Rafael Nadal, però en Rafael Nadal és mon pare, no en Rafael Nadal és tenista. I qualcun, això sí que ho contaria mon pare, qualcun demana, bé, però per favor, me fas un autògraf o algo que he estat a la bodega d'en Rafael Nadal i m'adoré i li mostraré als meus amics. Sí, mon pare els dissigna.
El que sí me'n record és que com que sàvia, la fundadora, la Joana... La Joana Riera Begú era molt bona cuinera. I les dues filles, tant la Nina com la Maria, una altra tia meua, l'ajudaven a despatxar. Ella sempre feia menjar. I veguessis que me deien, la professora de gent, clients i amics que venien, que fa Joana avui? Tothom cap dins la cuina. I com que fotia el nas dins el menjar i tot. Vull dir que era molt bona cuinera. I potser la Mariola, la reveïneta, ho ha heredat. Vull dir, perquè, ja t'ho dic, cuina molt bé, molt. Jo sàvia no la vaig... Ja era molt jove, no la vaig valorar prou, però la neboda cuina molt bé. I la veritat és que els clients estan contents, us ho agraeixen. Això és anècdota, que la cuina, vamos, era com el camarote de los hermanos Marx.
Una anècdota, més que res una curiositat, és les maneres de comprar la gent. Antigament aquí, no sé si a Mallorca se fa, però aquí se feia una cosa que es deia un fondo. I s'anava, pues, sa clienta anava depositant unes quantitats de doblers i quan tenia suficient per comprar-se un producte, pues, el retirava. O també amb cupons, que s'anaven recollint cupons i també a la final de mes o quan fos, pues, tenien un petit obsequi. I eren coses... també aquesta relació de confiança de clients de sempre. Bueno, fondus i m'ho vas pagant a poc, o ai, que tinc un que més me va molt malament, però he de fer un regalet, es fi o el que sigui. Bueno, vinga, pues fondus i ja ho aclarirem. Són cosetes aquestes. Volia dir com a curiositat, és que a principis de segle, abans de ser un comerç, a principis de segle XX, aquí hi havia una xocolateria, en el soterrani, se feia xocolati.
Ah, sí? Curiosament.
Sí, es deia l'Arca de Noé, una xocolateria.
Per exemple, la primera vegada que vàrem muntar rebaixes,
aquí la gent, hi va haver una que va dir que havia perdut ses...
Que havia perdut els nervis.
O sigui, de la nerviada que duia, va dir, he perdut els nervis, cercant el gènere, perquè no s'havien posat mai rebaixes, i van posar rebaixes, i diuen que va ser una locura.
Clar,
i després, quan hi havia lo del Wonderbra, quan va, se va posar els bundes Wonderbra, nosaltres, antes d'obrir, tenien cua de gent esperant de fora en fila
per comprar-se
el Wonderbra, que va ser... Varen fer una campanya de màrqueting brutal. Mm. O sigui, pues, coses d'aquestes, pues, que, claro, te fa gràcia. I el mateix, pues, ara en fa poc temps, quan varen fer lo dels Vales, també, pues, exactament el mateix. O sigui, no hi havia bregues aquí de dins, perquè hi havia els Vales de bonos, tant del govern com de l'Ajuntament... Pues també no hi havia bregues aquí de dins, perquè nosaltres procuràvem tenir un ordre i anàvem molt ben...
Teníem organitzat...
Però, bueno, hi havia nervis i gent que esperava antes d'obrir, o sigui, cridades per telèfon, sí.
En contaré dues, en diré dues, perquè ara ja no se pot fer això, però, bueno, abans sempre hi havia... Quan començava qualcú nou o qualque puesto, no?, començaves d'aprendís i després anaves pujant o anaves fent feina, no? Jo tenc un companyero meu que era director de banc i quan començava qualcú en el banc, pues sempre me telefonava i me deia, mira, ha començat aquest nou. Bien, entonces em enviava i me deia, bueno, m'envia el director de tal banc que està vostès en el compte corrent, estan en descobert i entonces hauria de cobrir perquè, i, bueno, jo li deia, no ha dos bes, no tenim dos bes, bueno, si te'n val dur mercancia, pues te'n pot dur. Bé, vaig i anava, tornava, aquell li deia que sí, bueno, i el pobre amb una carreta li agafaven pots, que en aquell temps pesaven 35 quilos i a lo millor n'hi feien transportar 20 o 25 o 20 que se cansava, pobre el lot, i era sanet de tot el que fèiem. Ara, pues, lògicament, aquestes bromes s'ha d'anar un poc alerta quan se fas. I després, a nivell de feina, a nivell de tenda, pues, un dia que estava, era un dijous, per cert, i estava aquí fent feina, tranquil, i va entrar una senyora i me diu, usted tiene... Este pegamento que pega con una gotita. Sí. Pues me puede vender un tubo. Sí, le voy a donar un tubo. Y me diu, ¿qué me podría dejar emplear el baño? Dic, vale, sí, vaya usted. I quan va sortir, això ja me picava, m'estranyava, no? Perquè se'm va dur el tubo a dins el baño. Okay. I li dic, perdone, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué? Diu, no, diu, es que tengo que ir a una comida, diu, y ahora con el pegamento me he pegado los dientes postizos que lleva. Y yo, dic, pero, señora, dic, esto no se lo va a despegar ni dentro de 2 setmanes. I, bueno, i com això hi hauria moltes més anècdotes, però, bueno, això són dues que record més ara, en aquest moment.
Té un germà, que és millor que ella, i per germà, vamos, vaig comprar aigües inclús a la tenda. I la Malena, que és la meva jefa, em va dir, au, tira, dic, no, que encara no me fa mal, eh? Diu, au, vinga, tira, que tindràs infant aquí de dins. O sigui que sí, ells han estat quasi nascuts aquí de dins.
TV3 Ràdio és entreteniment.
TV3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls.
I
I així, amb les anècdotes dels darrers mesos, acomiadam l'edició número 100 del programa, un luxe sens dubte haver-hi arribat. Ha estat gràcies a moltes persones, els emblemàtics per obrir-nos les portes de casa seva, a l'audiència per fer-nos costat cada setmana, també a l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern i, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals d'aquesta casa. En aquest cas, en Xavi Oliver, a les tasques de producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortesa, al control de so, en Joan Trias, a l'assessoria musical i na Poloni Huguet, a documentació. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada, avui amb tot el raonament, Per molts anys, de Gertrudis. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Sempre hi ha algú per celebrar, i el pas del temps fent present els grans moments i abraçant i el millor de cada instant. Per molts anys, per molts anys, per molts anys, per molts anys. Ja qui s'estima més no canvia.
Què és un Google Developer Expert? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.